jugat ahir, Valladolid 1, Atlètic de Bilbao 3, i a la Lliga Femenina, Barça 5, València 1.
Mentrestant, en bàsquet, el Barça, que retroba amb la victòria a l'Eurolliga contra, en aquest cas, l'Estrella Roja, al Palau Blaugrana.
85-79, amb un gran partit de Mirotić i Vesely, tots dos amb 21 punts. Els Blaugrana proven estar a punt de desaprofitar un avantatge de 15 punts, però aquesta vegada van saber patir a l'últim quart. El Barça és tercer i té ben encarat l'objectiu d'acabar la fase regular de l'Eurolliga entre els quatre primers per ser cap de sèrie als quarts de final. A la Lliga CB aquesta tarda a les 6, Manresa-Betis, partit clau en la lluita per la permanència, i a 3:15, Joventut Fuenlabrada.
I finalment en handbol, el Barça i el Granollers, que juguen aquest cap de setmana a la Copa Sobal a Lleó.
Primera semifinal, Barça-Conca aquesta tarda a les 6. Els Blaugrana tenen la baixa de l'extrem Hampus Bane, el jove del planter Ian Barrufet, fill del legendari David Barrufet, és la novetat a la convocatòria i podria debutar. El Barça ha guanyat les últimes 11 copes a Sobals. A 8:15, el Granollers jugarà contra la de Mar de Lleó, que és l'equip anfitrió, la segona semifinal. La final serà demà diumenge a les 7 de la tarda.
I acabem amb dos apunts, en aquest cas tenis i motor.
Carlos Alcaraz jugarà aquesta nit semifinals del torneig Indian Wells contra Jannik Sinner, després de superar ahir a quarts Félix Auger-Aliassime per un doble 6-4, i aquesta tarda quedarà definida la graella del Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1. La qualificació arrenca a les 6. Fernando Alonso va brillar els entrenaments lliures d'ahir divendres amb el segon millor temps darrere del campió Max Verstappen.
Gràcies, Quim, fins ara.
Bon dia.
Ara són les 9 i un minut. Avui estem acompanyats del Martí Oliveres en aquest darrer cap de setmana d'hivern, com es nota a l'estudi, perquè veus quin bé de Déu de flors i plantes que tenim.
La primavera arriba dilluns, però aquí el Via Lliure
sempre
ja s'ha avançat.
Som com el Corte Inglés. Tenim a l'estudi azalees, dàlies, dúbiums, mentes, geranis, rosers, margarides i fins i tot una que es costa de dir, dimarfoteques.
Dimarfoteques.
I mira, he vist un xiprer per allà, imagina't.
Sí, sí.
Avui...
I aquí sota les teles...
Sortim florits. Bé, en aquest tram final de l'hivern, es notarà d'alguna manera que estem a punt de canviar l'estació? Com es presenta el cap de setmana?
Sí, es notarà aquesta baixada de la temperatura per acomiadar l'hivern, podríem dir, amb una mica més d'aires hivernals. Baixa la temperatura aquest cap de setmana al Pirineu, on demà la nevada pot anar agafant cos, sobretot migdia tarda, al Pirineu de Lleida, la vessant atlàntica, Vall d'Aran, zones properes. També aquesta tarda vespre algun ruixat ja en forma de neu al Pirineu a partir d'uns 1.800-2.000 metres d'alçada, o sigui que, mira, almenys les estacions d'esquí podran rematar una mica la temporada aquest abril amb una mica més de neu natural, més la que puguin anar produint amb aquestes temperatures més baixes, però recordem, dilluns entrem oficialment a la primavera. Quan faltin 6 minuts per 11:15 de la nit, per tant ja tombant amb el dimarts, aquesta primavera que es consolidarà amb migdies una mica més agradables la setmana que ve, però aquest migdia i demà notarem fresca, jaqueta prima en moltes comarques, tenim aquests núvols, aquest cel mig ennuvolat, em pot semblar que hagi de ploure, però no ho farà, malauradament, tot i ser cap de setmana, convindria molt aquesta aigua i no arribarà tot arreu de la mateixa manera. Això que dèiem, avui al Pirineu, potser comarques interiors de Girona, Catalunya Central més cap al vespre, la nit matinada, algunes gotellades a la costa, i demà sí que tindrem un episodi una mica més efectiu. A la tarda, entre el Pirineu, comarques de Girona, Catalunya Central i arribant pràcticament a la zona de Barcelona, doncs alguns ruixats que puguin deixar 5, 10, 15 litres per metre quadrat amb aquesta neu baixant de cota cap a uns 1.500 metres i amb temperatures més normals. O sigui que no ens vestim de primavera, d'allò de màniga curta com la setmana passada, sinó que mentalitzem-nos que és un cap de setmana una mica més hivernal, tot i que tampoc parlem de fred fora del Pirineu.
Deies unes pluges que, home, sempre són benvingudes,
sí,
demà, no és
sempre
res de l'altre dijous, però també anàvem incidint al llarg de la setmana allò que ens explicaves també la setmana passada i l'anterior, que anava pintant que tots els models apunten que l'abril i el maig seran plujosos a Catalunya.
Sí, és una bona notícia aquesta esperança amb la primavera més plujosa del normal, segurament a moltes comarques del centre i del nord de Catalunya. Això ens fa pensar en el Pirineu, en les capçaleres dels rius que portarien aquesta aigua després cap als embassaments. O sigui que tenim bones notícies. Som optimistes amb aquesta primavera, ens hi hem d'agafar fort perquè l'abril i el maig són mesos tradicionalment ja plujosos a Catalunya i sembla que ho podrien ser fins i tot més en un moment clau, o sigui que arribarien molt, molt benvingudes.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
I 4 minuts, de seguida Carles Fernández, Joan Caral, Antonio Baños i Sara González a l'estudi.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Raúl i Josefa de la Fundació Canària d'Investigació Sanitària s'estan fent realitat. Entra a plandereoperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Com el del nostre mig quilo de burger mit de boví de benestar animal per 3,35, t'estalvies un 17%. I mig quilo de maduixes per 1,85, t'estalvies un 35%. Lidl, marca la diferència.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Ha fet una rentadora al matí.
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar.
No se preocupe. Tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
Ya, vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat.
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació.
Núclia, Lacta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any.
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima.
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels Premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 8 minuts.
The International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin.
Temps hi haurà i tinc ganes d'explicar-vos qui, per què i com estan doncs, orquestrant aquesta campanya. No tingueu cap dubte que ens defensarem. I no només ens defensarem, atacarem.
Les 9 i 9 minuts, doncs, el ritme de la Rosalia del Motomami, que ja fa un any que es va publicar, just avui. Demà sortirà les samarretes del Barça, samarretes molt buscades, eh? La gent va boja amb la samarreta de Motomami. Deixeu-me saludar el Carles Fernández. Què tal, com estàs, Carles? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Que està, com sempre, pendent del futbol, vull dir que està pendent d'aquest Barça-Madrid.
De fet, tinc una samarreta reservada.
De Motomami.
No te la regalen? De la de 2.000 euros, eh?
La de quan?
La de 2000, sí. N'hi ha una que val 2.000 euros.
No sé quantes, sí, algunes són caríssimes. Què tal, Joan Caral? Molt bon dia.
Molt bon dia, també... jo ja gaudint de la samarreta.
Sí, sí.
I una brodada. M'ha mi brodat.
Hasta la porta esposada, mira. Què tal, Antonio Baños? Bon dia.
Aquí, en el Vietcong.
El Vietcong, per què?
Ah, sí, sí, sí.
És que hem d'explicar una cosa.
La selva de Vietnam.
Sara González, bon dia.
Molt bon dia, quasi no et veig.
L'estudi és salvàtic, efectivament, perquè com cada any, quan arribem a la primavera, i nosaltres ens avancem com el Corte Inglés, doncs fem aquest xou de la primavera i regalem flors i plantes a tots els oients. Això començarem d'aquí una hora, val? O sigui que la gent que estigui atent amb el motor de la moto engegat, que diuen, i per anar a córrer a buscar les flors i plantes. O a cos, corta, si li pilla
al costat. Amb el peu al parat.
Si t'agafa al costat de casa, sí, si no, doncs no sé.
Mira'm.
Això serà d'aquí una estona. Estava a punt de demanar-li al Carles que ens fes l'exhibició que teníem aquí sobre, perquè, clar, el gran analista i el senyor que en sap més de plantes d'aquesta taula, amb diferència, és ell.
Molta planta aromàtica, està
aromàtica,
bé. Està bé, sí. Espígol, bé. Menta...
Una mica de menta. El Baños s'ha fotut una fulla de menta i sí, estaves allà olorant, que semblava...
La seca per fer altres coses.
Sí. No, home, hola.
Apa. Que en teniu? En teniu gaires? El Carles sí, perquè té tot un terrat ple de coses. Teniu plantes? En sabeu? No en sabeu gens?
Jo no en sé i realment...
Se't
no...
moren.
Sí, sincerament.
No se n'ha de saber.
Home, sí, una mica sí, Carles.
La immensa majoria...
T'has d'en recordar de regar-les.
Això sí,
per començar.
Home, però això no és saber.
És el meu gran problema.
Això estaria bé.
Això no és saber. El coneixement el tens, que és que s'ha de regar. Altra cosa és que no ho facis, llavors, clar, moren.
Escolteu, ja en parlarem després, d'aquí una estona, quan arrenquem la primavera al Via Lliure. Abans... Hi ha una de les qüestions que volíem parlar i li volia preguntar d'entrada al Joan Caral i de seguida saludem una persona al voltant d'aquesta qüestió, que és el cas Putin.
Putin, sí.
Una de les notícies que ens agafàvem per sorpresa ahir, que la Cort Penal Internacional havia decretat
l'ordre
de detenció internacional contra Putin, i tots plegats analitzant-ho ens dona la impressió que és molt difícil que es produeixi, perquè entre altres coses Rússia no reconeix aquesta Cort Penal Internacional, que és l'organisme de les Nacions Unides. Des del teu punt de vista... com la valoraries, la decisió?
Jurídicament és molt fàcil. La deportació de nens forma part d'un delicte de genocidi. Sí, la Cort Penal Internacional és competent per quatre delictes. Genocidi, lesa humanitat, crims de guerra i crim d'agressió. Llavors, això és l'article 5. I després, l'article 6 detalla quines són les variants que té el genocidi. I deportació de nens. Clar, vull dir, no un nen, sinó quan tu fas grans capes, autobusos sencers de nens, clar...
Perquè això estem parlant d'un crim que és habitual en les guerres, diguem-ne, la deportació, d'endur-se criatures...
La deportació, sí, la de nens no tant.
De nens no tant.
De nens sols, o sigui, família sí, i fer grans desplaçaments. Això, a la Segona Guerra Mundial, els nazis ho feien, o sigui, és treure la gent del seu entorn, no? O sigui, com una planta...
Que és la tècnica,
bàsicament, ho acabem d'entendre. Hi ha una certa tendència dels països dictatorials en considerar que la neteja ètnica, o no només neteja ètnica, sinó la reeducació social per part de fills de...
Però clar, si vas als nens, vas a l'arrel. Si vas als nens, vas a l'arrel. S'ha acabat el bròquil, clar. Les xifres no estan clares, però són entre 13 i 20.000 nanos, que són molts.
Això és el que deia Zelensky ahir.
Que són molts. I els han posat sota l'adopció de famílies russes.
Clar.
Llavors, clar, això és una cosa que sense el consentiment dels pares, òbviament, tu no pots organitzar ràtxies per emportar-te nens dels pobles d'un país a l'altre. O fins i tot dins del mateix país. No pots fer-ho.
Rússia venia a defensar que eren orfes i que, per tant, el que s'estava donant famílies, no? El que passa que si és sistemàtic i estem parlant de milers, és altament improbable.
És altament improbable, no? Bé, ara, això, sobre el paper, vull dir, la pregunta és, test, què és un delicte de genocidi? I una d'aquestes, és la de les concursos, no? Sí, A, B o C? C. Muy bien, aprovado.
Val, o sigui que ho és.
Ho és, no hi ha problema.
A partir d'aquí, si es prova o no es prova, si es pot detenir o no es pot detenir, és una altra
cosa. El tema, es pot provar, es podria provar. El tema és, portarem a Putin, podrem portar a Putin, i això jo no... Tots veiem, vull dir, no cal tampoc ser un expert en dret internacional, però veure que només hi ha dues formes de portar Putin davant de
l'Haia.
Del Tribunal de l'Haia. Una... Trincar-lo fora de Rússia. És a dir, que vagi un G20 i que el país receptor no li dongui la protecció de cap d'estat. Tenint en compte que per ser cap d'estat no és causa d'impunitat pel Tribunal Penal Internacional. Però aquí ja entraria, i per exemple, Sud-àfrica no va voler, lliurar el líder sudanès. Uh-huh. I estava diguem-ne, perseguit pel tribunal de la Haia, no?
A veure, Gisena Bré, era, no?
Eh?
Es deia Gisena Bré, no? No, era
no crec.
No,
aquest era d'Etiopia.
Aquest era d'Etiopia. Sí, a veure, com es diu? Bueno, podria ser una detenció extraterritorial.
Remotes, la veritat.
Bueno, és una
possibilitat.
I l'altra també encara més divertida és que hi hagués un canvi brusc de règim a Rússia.
Això sí.
Home, bueno, dic remota, vull dir, posats a fer la carta als Reis, posem el que volem, no? Hi ha un canvi de règim a Rússia, llavors els nous dirigents, això es va passar
a
Milosevic, el nou règim diu... Aquest senyor, nosaltres el podríem jutjar, perquè clar, el Tribunal de la Haia és subsidiari de la jurisdicció nacional, però nosaltres aquí, no, jutjar-lo aquí seria un mullader de caldeu, amb el primer avió
facturat
i cap allà. Aquestes són les dues possibilitats. Ara, avui per avui no s'alviren. Ara, escolta, el món canvia molt ràpid. A més d'aquí 6 mesos, les coses han canviat.
Un quart de 10 del matí, permeteu-me que saludi aquesta hora. Jordi Palou, ell és advocat acreditat davant la Cort Penal Internacional. Senyor Palou, molt bon dia.
Bon dia.
A tots els efectes, avui Putin és un presumpte criminal de guerra?
Avui és un president en actiu que, d'acord amb l'article 27 de l'Estatut de la Cort, és buscat amb ordre internacional d'arrest per crims internacionals, en aquest cas crim de guerra.
Ara estàvem parlant amb en Joan Caral i ens deia una de les possibilitats és Putin posa el peu en un país que reconeix la Cort Penal Internacional, 123 països. Si posa un peu, aquest país està obligat o pot prendre la decisió, si sí o si no, de detenir Putin i entregar-lo?
Està obligat una per l'Estatut de l'Acord i l'altra per la Convenció de Ginebra, que l'article 146, recordem que la Federació Russa és part de la Convenció de Ginebra, que és el principal producte després de la Segona Guerra Mundial, d'arrestar, detenir i jutjar en aquesta persona independentment de que ho faci, que ho pugui fer l'Acord Penal Internacional. Aquí hi ha els dos nivells, com deia el professor Caral, hi ha el nivell, diguem, de la justícia universal i aplicació de les convencions de Ginebra en tots els estats parts, i després, només en els 123 països que són part, que recordem, no és un tribunal de Nacions Unides, és un tractat internacional entre aquests països per jutjar a aquests quatre grans crims de guerra en el que hi ha un acord, diguem, amb Nacions Unides, però no és un tribunal de Nacions Unides.
Val, vull recordar que no és només Putin, també és la senyora Maria Lvova-Belova, comissària de Drets de la Infantesa de Rússia. Des d'aquest punt de vista, per el que m'està dient ara, Rússia estaria obligat o no a detenir-lo com a país, com a estat?
De fet, d'acord amb l'Estatut de l'Acord, com diu, diguem, els responsables diplomàtics de la Federació Russa que se'n riuen d'aquesta ordre internacional,
sí.
El no ser part en l'Estat, en l'Estatut de l'Acord Penal, no tindrien aquesta obligació, però sí tindrien obligació d'acord amb la Convenció de Viena i la Convenció de Ginebra, a la quarta convenció, que fa referència precisament a la protecció de civils, i en aquest cas el fiscal de la Cort Penal Internacional fa referència a aquesta convenció, en el que en aquest cas s'està parlant de la població civil, d'infants deportats, que recordem-ho, és un dels càrrecs pels quals va ser també detingut i enjutjat Milosevic. Quan ningú es va dictar ordre d'arrest internacional l'any 99, es va trigar 2 anys en aquest cas en ser arrestat i transferit a l'Haia, i va ser, diguem, el propi president serbi, diguem, havent canviat les circumstàncies, no? Per tant, evidentment que és molt difícil, és molt, molt
diguem,
avui impensable, no? Pensem que és el president en actiu d'un dels 5 membres del Consell de Seguretat. Per tant, diguem, la força política, etc, etc, que ve després de la Segona Guerra Mundial, doncs és indiscutible. El que passa és que això, les situacions polítiques, diplomàtiques, internacionals, de conflicte internacional i de jocs de poder a nivell internacional canvien més ràpid cada vegada. Uh-huh. Per tant, ens podem trobar amb horitzons diferents. No? El que és segur és que els moviments a nivell internacional de Putin en països que no només són part en l'acord penal internacional, sinó que també són part en les convencions de Ginebra, se li complica i haurà de fer algunes comprovacions abans de decidir desplaçar-se segons quin país.
Val, aquests càrrecs i aquesta ordre de detenció caduquen en algun moment?
En principi, no. En principi, pensem que és una sol·licitud del fiscal general de la Cort Penal Internacional que fa el febrer d'aquest any, i el que estem parlant ara és una decisió de es diu la pretrial chamber, és el tribunal en si, és el tribunal, avui diríem, semblant al tribunal d'instrucció que tenim en el nostre sistema,
sí.
I per tant, diguem, un cop s'emet aquesta ordre d'arrest, a no ser que hi hagi una nova decisió judicial que l'anuli, o també, com va passar en el cas de Milosevic, l'ampliï, perquè ara de moment és el delicte de crim de guerra de deportació, però això es pot ampliar a d'altres crims, com crim de genocidi, o crims fins i tot que jo crec que són més oportuns, com són els crims contra la humanitat, d'atac sistemàtic contra poblacions civils, en aquest cas a Ucraïna.
Aquí li anava a preguntar precisament, com és que la Cort Penal Internacional veu clar el cas de la deportació dels nens i no, per exemple, els atacs a la població civil o d'altres crims contra la humanitat?
Això és un anàlisi que primer fa l'oficina del fiscal, que recull evidències, recull proves, normalment testificals, documentals, etc, etc. A partir d'aquí fa una avaluació del pronòstic d'obtenir aquestes proves i que serveixin en un judici, i com l'ordre internacional d'arrest ha de ser decidida, valorada i decidida pel tribunal en si mateix, doncs presenta només allò que considera que en aquell moment té les garanties de poder ser exitoses en el cas de ser arrestat. La pròpia oficina del fiscal aclareix que segueix treballant. A l'oficina va arribar a una sèrie d'acords, en aquest cas amb Ucraïna, per tenir, diguem, oficina i personal desplaçat. Recullen proves, entenc, de tots els atacs que s'estan produint, i pensem que en aquest cas segurament els crims contra la humanitat i crims de guerra específics d'atacs contra població civil no només involucrarien tant tenen-nos a Putin com a màxim responsable polític i militar, sinó que s'hauria d'afegir a tot de generals i altres militars del rang que, doncs, reunir evidències de la seva participació concreta en la decisió i en l'execució del fet, doncs és més complicat.
Carles, molt breu, sisplau, si vols fer una pregunta.
Sí, hola, què tal, Ricard? Soc Carles Fernández.
Jordi Palau.
Jordi, sí, és que el conem personalment i això ens coneixem i hem fet coses junts. Jordi, tu creus que... Jo és que ho miro des d'una altra perspectiva, que és un regal a Putin perquè comenci a fer viatges a països que tindrien molt complicat detenir-lo, i en canvi desacreditar d'aquesta manera la Cort Penal i anar guanyant influència, perquè el que està clar és que Putin sobre molts països exerceix una influència...
Fer un pols.
Clar. Jo crec que, no sé, si Putin viatja, per exemple, a algun país africà o a algun país sud-americà amb el qual hi té bones relacions...
Que estigui adherit a la Cort Penal Internacional,
què,
eh?
Què passa, no? Perquè si algú que està obligat a detenir-ho no el deté, quin és el Jordi, quin és el lloc on queda, no?
Bàsicament no hi ha conseqüència jurídica, com dèieu abans fèieu referència a l'ordre de res internacional contra el president en actiu del Sudan, al-Bashir. Uh-huh. Sud-àfrica tenia l'obligació de detenir-lo. Pensem que en aquest cas és relacions dintre de la Unió Africana, i dintre de la Unió Africana hi ha un principi d'actuació política, per entendre'ns, de recolzar-se, protegir-se, assistir-se entre els països de la Unió Africana davant de doncs, les iniciatives d'Occident i d'altres accions, diguem, que consideren paternalistes o fins i tot poc respectuoses. No? En aquest cas va passar això, va passar això, però també va passar que anys després al-Bashir va ser arrestat i conduït davant de la cort. Per tant, sí que és cert que tot això és un joc, per entendre'ns, de missatges jurídics i polítics. En aquest cas, els 123 països que formen part de l'acord donen el missatge de que l'actuació, en aquest cas de Putin i de l'alt responsable d'infants, no és acord de dret i que hi ha una acció concreta que va en línia de lluitar contra la impunitat, sigui el que sigui el que passi. Diguem, de fet, és un missatge jurídic-polític important, sobretot per esdeveniments futurs, no només a nivell de Rússia i Ucrània, sinó d'altres països.
9 i 25, li agraeixo molt al Jordi Palou. Vols fer una pregunta? Aquí, molt, molt, molt breu, sisplau.
No, recordar que el Jordi ho sap perfectament. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Carles.
Un tema que, clar, que la jurisdicció de l'acord penal internacional és d'aquells que han signat. Hi ha tres països, dos han designat, Estats Units i Rússia, i Xina no ha signat mai, que són tres membres del Consell de Seguretat. És a dir, sense el Consell de Seguretat, per exemple, el crim d'agressió que l'ha definit el Consell de Seguretat, no es definirà mai. Aquí tindríem un cas pràctic, no?, amb el cas d'Ucraïna. I quan tu deies això, qui el podria... Jo no sé si les grans potències, en aquest cas Estats Units, França i Anglaterra, membres del Consell de Seguretat, pressionarien el país, pressionar, diguem-ne, fins a posar aquí la corbata una mica apretada, al país receptor d'un viatge de Putin per lliurar-lo, perquè, sobretot, Estats Units i Xina no en formen part de l'organització d'aquest tribunal, no? Amb la qual cosa, tampoc tens molta força, diguem-ne, moral o política per obligar-lo, no? Ara, no és una situació fàcil, perquè potser ja veuríem que passaria una reunió, no sé, que fos a Londres.
Exactament.
O que fos a París.
Exactament. Això dificulta aquest tipus de reunions en aquests països, perquè segur que Putin dirà que no hi va.
Veurem, doncs. En tot cas, però és difícil la situació, sí que és un gest. En tot cas, fins i tot el propi l'acord penal internacional deia, com a mínim, fent aquesta qüestió, és probable que s'aturin alguns d'aquests tipus de crims, encara que sigui per ajudar això, ja té sentit haver fet la petició de detenció contra Vladimir Putin. Senyor Jordi Palou, advocat acreditat en l'acord penal internacional, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies i bon dia.
Gràcies. D'aquí a 3 minuts arribarem a 9:45 del matí. Antoni, no sé, i Sara, si voleu fer algun apunt d'aquesta qüestió al voltant del cas, que tot ve derivat, no, evidentment, de la guerra ucraïna.
No, recordar que fa 20 anys de la invasió a Iraq, amb la qual també tota la comunitat internacional va voler... Tota no, part de la comunitat internacional, que no és la part de la comunitat internacional que castiga Putin, també va considerar una agressió desmesurada i sense motiu aquella invasió. És a dir que...
Demà fa 20 anys, exacte.
Sí, demà fa 20 anys. La comunitat internacional va per barris, com tota la vida.
És una bona pregunta, aquesta, eh? L'acord penal internacional també hauria d'haver actuat de la mateixa manera
Bush,
amb alguns casos.
Contra
Bush casos,
Junior,
no?
Pues, o contra Aznar, de fet, hi ha hagut...
I contra Iraq.
Contra Iraq. També hi ha hagut moviments per poder imputar el trio de les Azores, coses d'aquestes. Mm-hmm. És a dir, el que estem veient és que, tu ho has dit molt bé, ni Xina ni Rússia signa, bueno, Rússia va signar i
va deixar,
Xina no ha signat mai, hi ha una banda, però Estats Units també
va designar.
I després una altra cosa, jo estic absolutament i fermament en contra de l'invasió russa o de l'operació espacial, com li vulgueu dir, de Putin, però abans de tot
operació
això...
Operació espacial és una guerra
tota... És el que deien ells, no? Operació militar espacial.
Que és especial, ho és?
Que és especial, sí, perquè els ha sortit, en fi, per la culata. Però abans d'això va haver una guerra al 14, que tothom vam mirar cap a un altre costat, i abans d'això va haver el Maidan, on van haver morts civils per part de moviments populars, que mai saps qui mata aquí, però allà hi havia morts, detencions i tota mena de coses. És a dir, la política internacional i el món jurídic, qui guanya la guerra, senten la banqueta el que perd la guerra, sempre, des dels assiris. Vull dir que aquí, si Putin ha mort al llit, és que Rússia haurà guanyat la guerra, o haurà guanyat a les influències.
No? Clar, crec que hem parlat molt de les febleses, no?, i el component arbitrari, fins i tot de l'ordre de detenció, perquè certament és una anomalia que si es desplaça en un d'aquests 123 països i aquests, algun d'aquests països incompleix l'ordre de detenció, que no hi hagi una sanció, és justament una feblesa d'aquesta ordre de detenció. A mi se'm venia al cap el mateix que plantejava el Carles, no?, fins a quin punt això provocarà una resposta de Putin, per una banda, pel desafiament d'anar a fer viatges i dir, mireu, sóc intocable, a mi no em passa res, o també perquè hi hagi una resposta o una ofensiva de tipus bèl·lic. Però més enllà de les febleses, i això és una pregunta que deixo anar sobre la taula i que potser el Joan la sap respondre, no? És d'alguna manera un avís dissuasori per altres els càrrecs polítics i militars de Rússia de dir... les vostres accions tindran unes conseqüències, això per una banda, i després, doncs, que marqui també aquesta ordre de detenció un precedent per altres caps d'estat, perquè també és un reconeixement de que no hi ha immunitat dels caps d'estat en el cas de crims de guerra.
Aquí hi ha dues coses. Una, el que dieu que la possible provocació de Putin és certa, però hi ha una petita cosa, que és que per anar a un país, aquest país m'ha d'haver invitat. Sí. Llavors, és a dir, llavors, jo sóc una petita potència, penso en l'Uruguai ara, per exemple, que ha signat l'Estatut de Roma. Si fa una conferència internacional sobre l'Antàrtida, jo què sé, a Putin no l'invitarà. O sigui, amb la qual cosa, però clar, tu no pots presentar-te allà per les bones. Però jo crec que això és important. I segon, penseu qui ha condemnat el Tribunal de l'Haia? Sudan, bueno, Ruanda, que era el Tribunal de Ruanda, Milosevic...
Balcans.
Vull dir, clar, el Sudan... gent de molt segon nivell, però clar, això també ha servit per apaivagar una sèrie de conflictes, perquè clar, després diem que som etnocentristes o eurocentristes. Clar, és que l'Àfrica està... O sigui, les massacres... Són de centenars de milers de persones. Sí. No és una batalla.
El Yemen
de centenars de milers de persones. Ara no, hi ha hagut, s'han fet... també s'han de tenir en compte els tribunals ad hoc especials que hi ha hagut. Bueno, i s'ha fet alguna cosa. Bueno, fa 100 anys era impossible.
Dos minuts per damunt de 2:15 del matí. Permeteu-me, res, que vagi un moment a la publicitat i de seguida, perquè hi ha hagut publicació de novetats aquesta fa uns minuts del cas Negreira per part del diari El País. Que crec que seria interessant. De seguida saludarem el periodista que ho publica des de fa dies, que és el Jesús García. Bueno, ara de seguida.
RAC 1. Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Si quieres acertar seguro con tu regalo del Día del Padre, elige Todo Arde, de Juan Gómez Jurado. La última novela del autor más leído en nuestro país. Un thriller que atrapa desde la primera página. Todo Arde, de Juan Gómez Jurado. Publicado por Ediciones B.
Desde 1959, siempre te gusta.
Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Palacio del Bebé, Whole Home. Solucions úniques per a casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com. Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil.
No et decideixes a la botiga? Tria els dos matalassos que més t'agradin. Te'ls portem a casa, els proves i et quedes amb el teu preferit. Ens encarreguem de tota la logística. Grupo Todoplano, distribuïdor oficial de matalassos Emma.
Selecció de productes amb entrega express. Troba la botiga més propera a grupotodoplano.com.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapís al sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Hi everyone, do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Informa't en el proper 30 de març a les 6 de la tarda a l'hotel NH Collection Constanza de Barcelona. English Summer, learn having fun.
Jordi, desperta!
Què passa?
Parles somiant?
M'has tallat el rotllo. Somiava que tenia 12 sofàs, tots per mi.
I quins models eren?
No ho sé, m'has despertat just quan m'ho anaven a dir.
Tornen els 12 dies 12 de Galeries del Tresillo. Pagant 12 mesos sense interessos i amb un descompte extra del 12%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen 5 minuts de 2:15 del matí. Dèiem que aquest matí el diari El País ja ho publicava ahir, algunes qüestions al voltant del cas Negreira, les primeres declaracions de l'exàrbitre davant d'Hisenda. És el primer diari, el primer periodista que ha tingut accés a les paraules de Negreira, que encara no l'hem pogut sentir. Però és que fa uns instants el Jesús García, ha publicat també la versió del Barça davant de Fiscalia i davant d'Hisenda. No es pot afirmar qui del Barça va encarregar els serveis. Això és el que publica, declarava el club, i per tant llançava pilotes fora al voltant d'aquest cas. No van saber dir, o no van voler dir, qui era el responsable del club que va encarregar aquests 7,3 milions que s'han pagat al llarg de gairebé 20 anys el qui era àrbitre de primera divisió. Jesús García, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Ell és periodista del diari El País. Heu publicat aquestes informacions tant ahir com avui també el diari escrit, però és que ara acabeu de publicar la versió del Barça. La qüestió clau en aquest cas, en la part del Barça, és que no han identificat ni qui ni per què es van fer aquests serveis exactament, no?
Sí, exacte. És a dir, a la falta d'explicacions públiques, raonables, per ara, per part del club, doncs s'afegeix que tampoc, quan van ser requerits per Hisenda o per la Fiscalia, doncs van ser capaços de donar o de trobar una explicació. L'argument que donen és que, bé, com que els fets són molt antics, les persones responsables doncs ja no hi són al club, i per tant, doncs, més enllà de portar les factures, que tot això sí que existeix, doncs els motius de les feines i per què i qui les va encarregar, doncs contesten que no és possible saber-ho.
Mm-hmm. Sobre aquesta qüestió, un apunt més sobre el Barça, perquè ells deien que no hi ha formalització escrita de contracte amb Negreira, és a dir, la confirmació de que no hi havia papers per entremig.
Sí, sí, exacte. És a dir, no han trobat cap rastre documental que valés doncs, un suposat contracte. També és cert que això quadra una mica amb la versió de Negreira, que diu que els acords amb el club sempre van ser verbals i que ell, i ho diu així a la seva declaració, doncs, tractava directament amb el president de torn, no?, del club, i per tant era una relació, doncs, se suposa que bilateral i segons Negreira, també confidencial, que no la sabia ningú, ni tan sols el seu fill, explica. Mm.
T'he de preguntar per una qüestió que em sembla clau des del minut 1, Jesús, i crec que a mesura que va passant els minuts, les publicacions, els dies i la investigació, va agafant més cos, que és, Negreira va dir davant d'Hisenda, això és el que heu publicat el mes d'octubre del 2021, per tant fa més d'un any i mig ja, que ell no havia donat ni un euro a un àrbitre. Val? Per tant, els diners que li arribaven no els va fer servir per pagar àrbitres perquè fessin alguna cosa o una altra. Tinc la impressió, i no sé fins a quin punt tu estàs d'acord, Jesús, que mica en mica el debat que hi ha al voltant de la compra d'àrbitres del Barça hauria d'anar derivant a una cosa que estem dient des del minut 1, que és on van anar els diners. Perquè més enllà d'una cosa que és molt difícil de provar, que és si es compren o no es compren àrbitres, si hi ha partits o no hi ha partits, si hi ha afectacions, és tots els dubtes que hi ha al voltant d'aquests diners. Vosaltres mateixos publiqueu que Negreira, ell o els seus col·laboradors treien diners del banc en efectiu. Hi ha la publicació del diari El Mundo que diu que se li ha embargat l'únic bé que té ara mateix Negreira. I dius, ostres, a veure, després de 7 milions d'euros i mig cobrats durant 20 anys, a veure què se li ha embargat. Se li ha embargat un Peugeot 208.
Sí, efectivament, Javier, coincideixo amb el que dius. Aquí, la gran pregunta és què se n'ha fet. És que no és una quantitat petita, són 7 milions, és veritat que al llarg de 17 anys, però què se n'ha fet d'aquests diners? I el gran problema per la investigació és que per molt que ara la jutgessa torna a insistir i ordena a la Guàrdia Civil d'alguna manera que esbrini la destinació d'aquests diners, això difícilment ho sabrem, en part perquè molts d'aquests diners s'han tret en efectiu doncs, per part de la secretària o d'amics personals del senyor Negreira, i bé, no s'ha comprovat tampoc que aquest senyor, com a mínim el seu nom, tingui un gran patrimoni. I si es tracta també, com deies, que ella a la declaració explica que no, que mai ha donat ni un euro a cap àrbitre, i per tant doncs, la qüestió és saber on han anat aquests diners, si és que se'ls ha gastat ell sol en una vida de luxes, que és veritat, coincideixen les fonts i també els propis documents d'Hisenda que portava una vida doncs, amb un nivell de despesa molt gran, o si part d'aquests diners s'han desviat a alguna altra finalitat.
Ha de ser molt gran, el nivell de despesa per ventilar-se 7 milions d'euros en 15 anys i no deixar, diguem-ne, propietats de cap tipus. Ha de ser una despesa molt, molt gran. Sobre això, tu has notat que hi hagués un interès, especialment en aquest cas de la jutgessa? Perquè, clar, una de les sorpreses que vam tenir, jo crec, quan la fiscalia fa la seva denúncia, és que aquesta part, l'interès d'on han acabat anant els diners, era relativa. Interessava molt la part, diguem-ne, dels àrbitres, de si sabia si el club volia comprar àrbitres o no volia comprar àrbitres. Tens la impressió que la jutgessa està començant a posar més el focus en aquesta segona part que en la primera? O que, com a mínim, li interessa molt més que fiscalia, o no?
No ho sé, jo crec que aquí, clar, a Fiscalia, quan ha de presentar la denúncia, com que el delicte és el que és corrupció en els negocis i en concret en l'àmbit esportiu, d'alguna manera, perquè hi hagi aquest delicte, s'ha de provar com a mínim la intenció de que el Barça volia alterar la competició o aconseguir que els àrbitres, a través de Negreira, l'afavorissin. Clar, aquesta tesi de màxims, per dir-ho així, ara per ara no està aprovada, no? És la hipòtesi amb la que treballa. I ara, de fet, comença pròpiament la instrucció judicial i aquí surt la jutgessa, doncs, ha de fer doncs, també de garantia, d'establir els filtres de cap a on s'investiga, no? I és veritat que és que torna a ser la clau, no? Com dèiem abans, per arribar a saber què va passar amb això, doncs seguir el camí dels diners, d'alguna manera, i per això la jutgessa insisteix. Però és veritat que l'autodenmissió de la denúncia de fiscalia doncs, és pel delicte de corrupció en l'àmbit esportiu i al final aquest també és l'objectiu de la investigació. Però sí que queda clar, com a mínim pel que jo he pogut llegir de tots els documents i la gent que hi hem parlat aquestes setmanes, és que ara per ara proves concretes de compra o de pagaments d'àrbitres no n'hi ha. Una altra cosa és que falta d'una explicació raonable del Barça, de per què es van pagar en origen, no? Aquest pecat original dels diners, doncs això està per veure.
De fet, el que publicau de Negreira és que quan li pregunten per què li pagaven i per què el Barça volia pagar això, ell ve a dir que ell creu, però que ningú li ha dit, creu, no?, que el Barça volia un tracte neutral, però tampoc no està dient el Barça em va contractar per tenir un tracte neutral. Diu, jo crec, no, o m'ha semblat això que deies a la crònica, no?
Sí, és totalment. És a dir, la declaració de Negreira davant d'Hisenda és molt interessant, és ambigua, té moltes lectures. Penseu que Hisenda li obre una inspecció fiscal amb la sospita que les factures que ell presenta són falses, és a dir, que no fa que les feines que suposadament fan no són reals. Per tant, ell s'ha de defensar d'aquesta acusació. I a la declaració no és que canviï de versió, però sí que va matitzant. És veritat que en algun moment diu... doncs escolta'm, això el Barça no volia sortir perjudicat davant d'un altre equip, però és una cosa que opino jo, no que me l'hagi dit ningú de dintre del club, no? I en un altre moment també parla d'una intenció doncs, de tenir una certa influència institucional, és a dir, sí. Jo el que trec de la declaració del Negreira és que d'alguna manera el Barça volia com tenir allò un amic a Madrid o algú que en un moment determinat pogués influir o tenir una certa capacitat d'influència, en fi, perquè no li perjudiquessin decisions no tant sobre el terreny de joc com en el propi organisme de govern dels àrbitres, per entendre.
Val, l'última que et faig al voltant d'aquesta qüestió és una cosa que publiques a la crònica d'avui del diari El País, és la sospita dels investigadors, perquè estem parlant tota l'estona dels diners. El fet que estaria sent diners en efectiu, aquests 7 milions que no sabem on apareixen, en fi, que només tenia un Peugeot 208 aquest senyor després de 7 milions d'euros cobrats
i que deu haver demanat, sisplau, el dret d'ús.
Ah, no ho sé, no sé si això ho ha fet.
Joan, això es pot
demanar. No, te l'embarguen, però tu ets
dipositari. Ah, pots seguir
per conduir. Perquè
és indispensable.
Perquè no se'l porta, diguem, el cotxe...
Ningú no se l'endú.
O la casa es trama... No et foten fora, vull dir, ets el dipositari.
Per quina... això ell va amb el seu cotxe.
Quina és, sí, quina és la sospita?
I pagant la benzina.
L'assegurança, qui la paga?
Ell.
Quina és la sospita que tenen els investigadors sobre aquests diners, Jesús?
Clar, la sospita des de l'inici, fins i tot ja en la inspecció tributària, és que els diners en efectiu són de tal volum que d'alguna manera han de servir o han d'haver servit per pagar a terceres persones que òbviament no estan identificades. Aquí hem trobat també amb un problema, és que els bancs doncs, han pogut identificar doncs, a la secretària i aquest amic que tria els diners, però no a altres persones. I només tenim doncs, la seva declaració, que diu que tots els diners els quedava ell i que anaven amb ell. I, per tant, jo crec que aquí hi ha un problema de prova que, en fi, serà difícil d'arribar. Però la sospita de, per part dels investigadors, i és, ells no creuen la... d'entrada no creuen la versió de Negreira. Una altra cosa és que siguin capaços, ara, doncs, amb la instrucció judicial, d'arribar a una resposta alternativa. Mm.
Jesús García, un plaer. Moltíssimes gràcies, com sempre, i felicitats per la feina.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Tres quarts de deu del matí,
si digues. Si em permets, hi ha una cosa. Els àrbitres no m'he tret mai.
Eh?
Els àrbitres no m'he tret mai que han cobrat.
No, evident.
Per tant, això és un mur de formigó total. I l'altre, oblidem...
La possibilitat que no hagin cobrat existeix.
Total.
Ah. No, jo dic que ells no em matran. O sigui, o agafes algun fotografiat... m'entens, no? Passant un sobre d'un senyor amb la gabardina i tot això, si no, no. Jo no entro i surto. I l'altre.
Però,
ens oblidem d'una cosa, perquè tots tenim papers. L'activitat de... Perdona, l'activitat de lobista és sense papers. L'activitat de lobista és sense papers. A mi em contracten els companys d'on sigui per venir aquí al RAC1 a parlar amb la redacció, a veure, tracteu bé a les universitats, per exemple, tracteu bé a les... i després jo no faig un paper, he parlat amb tal... O sigui, la funció de lobista, que és més antiga que el napeu...
Cabildeo.
Vull dir, no hi ha una documentació, perquè no és fer informes. Una altra cosa és que no s'han donat compte, però vull dir, quan jo vaig a parlar amb els polítics i dir, a veure si això de la B40
ho
arreglem, a veure si això del Hard Rock Café ho arreglem. És anar a muntar dinars, sí, encontres, trobades en què no es coneix, això, i això per mi activitat de fomento.
En teoria tanto. Hi ha una llei de transparència que haurien de complir, però que té...
No, el Barça no, el Barça és una activitat privada.
No, dic quan parles en el cas dels
la B40.
No, hi ha un registre
una qüestió.
No, però vull dir que el lobista...
Si Joan, el lobista
no fa papers. Joan, el lobista no fa papers.
Joan,
digue'm.
Ara, que, sobre això que deies, els àrbitres s'hi han cobrat? No ho diran, d'acord. Però...
Vaja, jo crec, eh?
A mi sembla bastant lògic, molt bé. Per tant, si hi ha un senyor que ha agafat, en aquest cas, els diners del caixer, els ha posat en un sobre X i l'ha portat fins a un àrbitre, això serà molt difícil que ho sapiguem. No? Igualment, encara que no ho sapiguem, que no haguem vist que hi ha un sobre que arriba fins a un àrbitre, algú ha de provar que un X, un àrbitre determinat, en un partit determinat, li dona la victòria al Barça que permet que aixequi un títol per provar que això era així? És a dir, que aquests diners que pagava el Barça acabaven per tenir un benefici en els àrbitres?
Jo ara podria dir una maldat terrible. Jo no subornaria mai un àrbitre perquè segur que s'equivocaria, perquè jo crec que són molt dolents. Això és la meva opinió. Dit això, tu has de provar que has intentat el suborn. Perquè la intenció de que a mi m'arregui... Quin equip de primera de tercera divisió regional, que no sé si ara es diu així perquè ara han canviat els noms, no vol guanyar.
Ah, no,
no vol que els àrbitres no el protegin excessivament. A veure, i ho manifestes, i es queixen a la federació, i es queixen... És a dir, quan jo surto i faig declaracions com a dirigent d'un equip de futbol dient nos han robat el partido, esto es intolerable, es otro atraco, això ho sentim, que ara els equips han perdut bastant la vergonya, estan fent comunicats constantment. Això no és una forma de pressionar els àrbitres? No és una forma d'intentar modular la competició? Vull dir, amb diners, evidentment, no es pot fer... Però tu has de poder no només tenir la intenció de modular, sinó modular-la, diguem-ne, diu la llei, fraudulentament.
I un apunt més al voltant de la qüestió de la declaració de Negreira, que no ho hem comentat amb el Jesús, se m'ha oblidat preguntar-li, però ho explica perfectament en la seva crònica, que és que Negreira, quan va davant d'Hisenda, i explica i dona la seva versió, perquè ell no ha declarat davant de Fiscalia, no ha declarat davant del jutge, encara de moment, per tant no tenim aquesta segona versió, si és que ho acaba fent, va dir que ell tractava directament, i dona dos noms, amb Bartomeu i amb Rossell. Tot i que aquesta relació comença abans, ell cita dos noms, els dels presidents Bartomeu i Rossell, que són els dos que estan ara mateix investigats, perquè, entre altres coses, són els dos únics que en el període actual d'una qüestió que no està prescrita poden comportar efectes penals. Sara, què anaves a dir?
Sí, jo volia apuntar que, clar, cada setmana ens estem preguntant on estan els diners.
Sempre.
Donant per fet que potser algun dia tindrem una resposta, però és que potser no en tindrem.
Efectivament.
I ho dic perquè tenim casos com, i ara, aquesta setmana que ha mort Fèlix Millet, no? Van haver-hi 23 milions acreditats del desfalc del Palau, però els gestors van quantificar fins a 34 milions. És a dir, aquí hi ha com 11 milions que van quedar en els dits. Si parlem del cas Mercuri, que va esclatar fa 10 anys, la peça 1, que és el moll de l'os, que encara no s'ha jutjat, hi van haver empresaris que van admetre haver pagat comissions a càrrecs municipals, i aquests diners no s'han trobat. De l'Ajuntament de Sabadell no s'han trobat mai, 10 anys després. La peça encara no ha estat jutjada. I ho dic perquè podem donar moltes voltes a on són aquests 7 milions i mig, i potser serà un interrogant que no acabem de resoldre mai. Mm.
Carles i Antoni, voleu fer algun apunt més?
No, que no. Tot plegat és
còsmic. Pregunta, senyoria.
És que és molt difícil. No
tracta tant de trobar els diners, sinó saber si han circulat els diners.
Si han circulat, exacte.
Clar, perquè els diners, evidentment, un diner de 20 anys, on estan? O estan invertits o estan a la meva panxa, tu.
Sí, sota el coixí del sofà, que se veu l'euro.
La declaració que publica el Jesús García, que va fer Negreira, deia Negreira que era per garantir un arbitratge neutral, cosa que em sembla vaja, una barbaritat.
I com es fa garantir un arbitratge neutral sense donar-li diners a una
arbitratge? No,
aquesta afirmació alimenta l'extorsió, alimenta la tesi de l'extorsió d'alguna manera, perquè a aquest senyor li pot semblar molt normal cobrar per un arbitratge neutral, però clar...
Però és evident que quan vens els teus serveis...
És una anomalia.
Quan vens els teus serveis, intenta convèncer que els teus serveis serveixen.
Sí, però és,
però
és una afirmació que
tots els àrbits que van saber d'aquest tema van sortir i van dir, però aquest senyor no pinta res.
Et perjudicaré.
O sigui, aquest senyor, a mi em va agradar, no sé qui, el va definir com el pequeño Nicolás. O sigui, un senyor que sense cap mena d'influència es munta ell, ja veurem si ell sol o amb algú altre, una mena de cosa, que jo ofereixo uns serveis, que sóc collonut i els meus serveis, bueno, ho peten, i després quan em giro, dius... No puc influir gens, però hi ha algú que s'ho creu i va pagant.
Només hi ha quedat un peu jot, eh?
Per això, que pobre. Jo hi ha una... Ara, segurament, perquè no m'ho he llegit tot, i ara em posaré la gamba, però quan diem que treuen els diners del caixer, el compte de qui és? El compte corrent.
De Negreira.
O sigui, els diners anaven a Negreira i ell els treien...
Amb ell facturen. O sigui, les factures hi són. És a dir,
o de l'empresa, vaja.
Vull dir, que al final de l'any...
Llavors,
quina rellevància té que els tregui del caixer si és el seu compte? Jo és que vaig pensar que no era...
Pel metàl·lic, per quantitats inferiors, segurament, als 10.000 euros... O els 3.000 euros...
Molta paciència d'anar traient 7 milions, diguem...
Ell i els seus col·laboradors.
Si saps que tens 7 milions, ja la paciència la tens, eh?
La tens, sí.
Avui traurem 100.000, demà una miqueta més...
Baixa el caixer un moment, sí.
No, però pot anar molta gent a treure 10.000 euros del meu compte.
No.
Molta gent diferent.
Deixes la targeta i el número PIN i ja està.
Però a la targeta compartida cadascú té un límit i el compte té un límit.
Però en un mes puc treure molts diners. No, en un dia, en 10 minuts no, però vull dir que en un dia puc treure molts diners.
Ara, quan vaig actualitzar la cartilla el Negreira, el pobre tio que li toqui...
A mi em fa l'efecte una cosa, jo vaig assenyalar l'altre dia, jo crec que estem davant de cert panolisme, de panolis. És molt català. Tenemos un problema en Madrid. Sí. En Madrid. Tenemos un problema en Madrid.
Madrid.
I a veure si algú ens ho arregla.
Això és el...
I a Madrid diuen dels panolis dels catalans que volen arreglar el problema i que no
serveix
pels àrbitres, sí. Serveix pels porteros automàticos, a l'escopeta nacional,
sí,
i serveix per rodalies i per qualsevol cosa.
Això és una cosa molt catalana, no?
Que per estar bé, per estar normal, hagis de pagar, és la manera d'estar a Espanya dels catalans.
I així no arribes a estar normal.
Mai, mai. Home, perquè una vegada pagues de primera vegada, l'amenaça... L'amenaça fantasma.
Aquesta era meravellosa de l'escopeta nacional quan estan fent el pica-pica i que...
que
això ho ha pagat el pobre Saza,
sí,
i el senyor Canivell i el senyor Marquès diu allò de... Pues está bueno, pues se dice que me ha costado no sé quant. I l'altre li diu, oh, ara s'ha passat el Marquès, ara s'ha passat.
Quin era, era Marquès, l'actor, el Luis Escobar?
Sí,
era Marquès. Marquès de les Marítimes de Guadalquivir.
Me ha costado 5 pesetas por persona, se dice. S'ha passat el Marquès.
El sogre del Millet també ho devia dir, això, després de pagar el convit.
5 minuts i les 10, un moment, ara tornem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Parlem.
Avui parlem d'autoconsum amb l'Emili Rousseau, director general de Factor Energia. Benvingut.
Gràcies.
Sabem que l'autoconsum produït pels panells solars contribueix a frenar el canvi climàtic. Representa una energia a cost zero, 100% renovable, i tot i això hi ha reticències a instal·lar-ne. Per què?
Sobretot pel que la gent creu que costa. Això és una inversió que es recupera en un termini d'entre 3 i 5 anys i un cop amortitzada et proporciona energia a cost zero durant 30 anys.
Així no hi ha excusa, no?
Doncs no. A més, a Factor Energia financem i ajudem a aconseguir les subvencions, i al generar la nostra pròpia electricitat estalviem a la factura de la llum.
De fet, l'any passat, Factor Energia va pagar als seus clients els excedents d'energia al preu més alt de mercat.
Correcte.
No obstant això, la gestió pot fer-se una mica pesada, no?
Per això, Factor Energia tenim un departament de panells solars des del qual gestionem tot. No tan sols financem i tramitem subvencions, també fem el disseny i la instal·lació. És un autèntic claus en mà.
Que bé, gràcies, Emili.
A vosaltres.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Juan Miape Galajar s'estan fent realitat. Entra a planderecuperacion.com.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Ara és el moment de pensar en el futur. A ESIC estem hiperconnectats al business. Per això tenim l'oferta formativa més especialitzada en màrqueting, management i tecnologia. Descobreix els nostres graus oficials, dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, màsters, postgraus i bootcamps. Vine a visitar-nos al nostre stand del Saló de l'Ensenyament o informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, Lacta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels Premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5, 18, 21, 29 i 45. I els sols, l'1 i el 6.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, ja pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Bé, d'aquí a menys d'un minut arribarem a les 10 del matí. Val? I quan arribem a les 10 del matí, obrirem ja.
Vale.
Vull dir que la gent que estigui amb 3, 2, 1 ja, per anar a buscar flors i plantes, els vostres familiars també, vull dir que han d'estar atents. Ja aviso que serà per la gent... Aquesta primera ronda, a les 11 en farem una altra ja, per obrir noves floristeries, serà progressiu durant el matí. I tindreu un mapa a RAC1.cat on trobareu actualitzades a cada minut, diguem-ne, les floristeries que teniu a prop. De moment seran Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sant Vicenç de Montalt, Vic, Terrassa, Masquefa, Sant Celoni, Vilaseca, Girona i Agramunt. Vale? No aixequis els braços.
Sant Celoni. Home, diu Sant Celoni i m'he posat molt contenta.
Va. Doncs això serà ara mateix, quan arribem en punt a les 10 del matí,